Ràdio Maricel, a cel obert.
I ara, abans de començar, Aurora Carbonell ens deia: home, jo no sé exactament quan comença el curs polític, i també és veritat, perquè és que, clar, mires els diaris, sembla que no s'acabi mai, però, doncs bé, hem de buscar un inici, i hem dit, va, la setmana del ple és la bona per dir que hem començat el curs polític. Aurora Carbonell, bon dia.
Bon dia.
A més, un curs polític que comença, doncs, amb l'oposició, amb una certa controvèrsia, i avui amb una reunió, si no tenim mal entès, una junta de portaveus extraordinària, és?
Sí, a petició de l'oposició hi ha una junta de portaveus extraordinària per parlar bàsicament de temes de comunicació que han demanat l'oposició.
Uh-huh. Enteneu això que es queixa l'oposició sobre que no els hi arriba la informació de les coses, o que els hi arriba a través dels mitjans abans de rebre aquesta informació, diguem, de primera mà per part del govern?
Bé, jo espero que aquesta tarda, evidentment, ens expliquin exactament a què es refereixen. Jo penso que una mica és el principi de les legislatures, i més, però en aquesta legislatura que ha canviat, hi ha molts regidors nous també, hi ha partits nous que entren a govern o que estan a l'oposició, és normal sempre que al principi hi hagi una mica de que hi ha gent, doncs, que ve de fora i que no està acostumada a com funcionen les coses i que algunes els estranyi o vulguin canviar, és que és molt normal. I aleshores jo els entenc també l'oposició, igual que entenc el govern, no?, que també està en procés d'adaptació, no? I per tant, fins ara nosaltres, els que venim de la legislatura passada, ho entenem més normal, diguem, perquè no hem fet cap canvi en aquest sentit en l'àmbit de la comunicació. L'únic canvi és que no hi ha un càrrec de confiança de comunicació, és l'únic canvi, o sigui que tenim el departament de comunicació i ja està, però nosaltres no notem cap diferència amb la legislatura passada, almenys els que hem estat fins ara. Per això jo també vull una mica que m'expliquin el què, però és normal que gent nova que entra, que els hi sorprengui, que digui: oh, és que s'ha dit això a uns mitjans, algun regidor ha dit una cosa i nosaltres no ho sabíem. És bastant lògic, però també jo crec que és l'adaptació aquesta.
Em permetreu el matís, és un problema més de comunicació, entesa com a comunicació, com es dona la informació a través dels mitjans de comunicació, o és un tema més d'informació, d'informació de pràctica, sí, de l'Ajuntament, que com arriba aquesta als regidors?
Sí, jo crec que és més això. Jo crec que és més un tema d'informació, que ells volen estar més informats i tenen tota la raó del món i evidentment tot el dret, i ells no perceben que rebin la informació correcta o a temps. I en això, doncs, evidentment, vull dir, nosaltres farem aquesta reunió, els escoltarem i hem de millorar amb tots, seguríssim. El tema de la informació i de la comunicació sempre és un tema que porta, saps, aquesta problemàtica de jo no... Moltes vegades ho diguem, no? Mira que hem explicat a vegades coses, no? I sempre hi ha algú que et diu: doncs jo no ho sabia. Doncs això una mica jo penso que és el que ells necessiten. Ells volen tenir la informació a temps, volen tenir més informació, i tal com he dit, no? Hi ha regidors nous que potser no estan avesats a com funcionen les coses, i per això els hi sorprèn més. Els més antics, els que ja havien estat, doncs jo penso que ells ho veuen ja més normal, no?
Uh-huh. Estem a punt d'arribar als 100 dies de govern. Com s'ha anat ajustant aquest govern, que no deixa de ser un govern en minoria, i per tant, doncs, que en certa mesura sap des del principi que li tocarà parlar, negociar amb l'oposició per tirar endavant els punts?
Sí. De fet, nosaltres... Els que estàvem en l'anterior govern ja estàvem en un govern de minoria, i en aquest sentit l'oposició era exactament igual, perquè hi havia 6 partits. La diferència d'ara és que govern, en lloc d'haver-n'hi 2, n'hi ha 3, per tant encara entenem que som més plurals. Però la feina aquesta, nosaltres, almenys els que ja estàvem, és com molt normal, no?, per nosaltres tenir 6 partits a l'oposició, i que tot el que hagis de fer ho hagis de parlar amb ells, ho hagis de consensuar, hagis de buscar suports. Jo penso que tots hem fet una adaptació i l'estem fent, I crec que bé, que s'ha d'anar desenvolupant, no? De fet, tal com has dit tu, no? L'inici de curs es pot dir perquè ara hi ha un ple el proper dia 18 de setembre, però després afrontem les aprovacions de les ordenances fiscals, que són força importants per Sitges, i després encara més segurament el pressupost. Uh-huh. I tot això, evidentment, doncs, s'ha de fer de forma consensuada i s'ha de parlar absolutament amb tothom.
Doncs ja que m'heu tret el tema, com s'està cuinant aquest pressupost?
Mira, a nosaltres el que ens apreta més, diguem, són les ordenances fiscals ara per ara, perquè a més aquestes sí que tenen un tempus que l'1 de gener han d'estar aprovades. El pressupost, evidentment, quan abans millor, però si és el gener o el febrer no hi ha una norma que et diu que ha d'estar. En canvi, les ordenances fiscals sí. Nosaltres el que estem fent és ja un primer esborrany. Ara, en aquesta setmana, he parlat jo amb la regidora, amb la Carme Almirall, que m'ha dit que ja contactarà, precisament s'enviarà un correu a l'oposició per parlar cadascú dels grups, ensenyar-los aquest esborrany, a veure quines aportacions volen fer ells, en què els sembla bé, què els sembla malament, evidentment per poder-les aprovar entre tots, i un cop tinguem fetes les ordenances, farem les mateixes passes, diguem, amb els pressupostos. Els pressupostos, el que s'ha fet de moment fins ara internament és que cada departament ha fet els seus ha de fer la seva carta als Reis, que diguem a vegades, no? Han fet els seus números i ara nosaltres, doncs, això ho estem aglutinant tot i fent un primer esborrany.
D'acord. En les ordenances es preveuen canvis o la línia serà més o menys continuista?
Les ordenances, bàsicament, els dos punts més importants és que augmentem, diguem, tot allò que és en l'àmbit social, és a dir, tot allò que són bonificacions o ajudes per totes les persones amb més vulnerabilitat, o també en l'àmbit de l'habitatge social, és a dir, això sí que hi ha hagut canvis, i l'altre punt fort és en l'àmbit mediambiental, és a dir, el posar bonificacions o al revés, o l'augmentar en aquells àmbits que, per exemple, generin més costos mediambientals, és a dir, no sé, per exemple, en els vehicles que contaminen més, doncs pujar l'impost de circulació, o per exemple en els habitatges buits, és a dir, la part més important sobretot és la vessant social i la vessant mediambiental, aquí és on hi haurà els canvis més grans.
D'acord, és a dir que pocs canvis en el sentit com els últims anys, més que en aquests aspectes, especialment aspecte mediambiental i aspecte social.
Exacte.
De fet, aspecte social. La setmana passada parlàvem amb la regidora Júlia Vigó sobre la qüestió d'Endesa. Com l'Ajuntament pot afrontar aquestes situacions que no deixen de ser extraordinàries i que obliguen a la casa a fer un esforç cap a aquelles persones amb més vulnerabilitat quan, com ens comentava la regidora, ens trobem en que fins i tot doncs, l'Ajuntament no té ni la informació de l'empresa sobre qui són aquestes famílies.
Exacte. De fet, nosaltres en aquest tema a nosaltres ens van enviar una carta de la Diputació i també de l'Ajuntament de Terrassa, que va també liderar una reunió, avisant-nos, no?, que deia tots aquells ajuntaments que hagueu rebut una carta dient que teniu persones en aquesta situació i que nosaltres doncs, estem exigint que això es pagui aquest deute, doncs esteu convocats. Nosaltres aquesta carta no la vam rebre fins a l'últim instant, o sigui, de fet pensàvem que potser no tindríem ningú, perquè jo, clar, evidentment, doncs parles, no?, amb els veïns, amb Vilanova o amb Ribes, o
feia
tothom
dies,
anava
feia
rebent
dies
la carta,
mitjans,
exacte,
ja feien
i nosaltres no havíem rebut cap carta, ara no sé el dia exactament que el tenir, però la vam tenir molt tard. De fet, jo no vaig anar a aquesta reunió perquè tenia lligada ja una reunió important, també amb el Gremi d'Hostaleria, i ja no la vaig voler canviar perquè va arribar tant al límit que vaig dir, bueno, per això va anar la Júlia a la reunió amb la Diputació i la regidora Carme Almirall va anar a la reunió que es va fer des dels ajuntaments de Terrassa. El que està clar és que tots els ajuntaments, tots tenen ajudes socials a través d'això de les ordenances fiscals a les persones amb més vulnerabilitat, però el que no estem d'acord és que Endesa ara ens passi aquest problema que tenen ells als ajuntaments i que digui vosaltres heu d'afrontar el que jo no he cobrat, ho heu d'afrontar vosaltres. Nosaltres això estem absolutament en contra i ni tampoc estem d'acord amb que ells passen la pilota, diguem, a la Generalitat, diuen, bueno, doncs que ens ho pagui la Generalitat. No, això és un problema que té la companyia elèctrica i són ells que han de condonar a les famílies aquestes vulnerables, igual que fem els ajuntaments, i nosaltres fem bonificacions amb les famílies amb dificultats. Ells haurien de fer el mateix. El que no pot ser és que ells diguin que són molt socials i que ajuden molt les persones persones i en veritat el que fan per darrere és cobrar els ajuntaments perquè m'ho paguin. Això no ens sembla correcte.
Uh-huh. Tot i això, aquestes grans companyies després acaben sent també proveïdors de les administracions i dels ajuntaments.
Sí, evidentment, i en aquest cas nosaltres també ja ens hem dit, no?, que farem un estudi per veure de quina manera podem buscar també altres companyies o almenys companyies que siguin més responsables socialment. No és fàcil perquè ja hi ha contractes i evidentment hi ha que estan tancats amb algunes companyies, però en aquelles que es pugui buscar altres companyies que siguin socialment molt més justes, evidentment que l'administració pública ha d'anar cap allà, ha d'anar a treballar amb aquestes companyies.
Uh-huh. Hi ha una moció, oi, en el proper ple sobre aquest uh-huh. particular?
Exacte, uh-huh. Hi ha una moció, bàsicament, que diu això, no? que el que ha de fer Endesa és condonar el deute amb aquestes persones directament, vull dir que el deute el té amb aquestes persones, amb aquestes persones que tenen problemàtiques i que és Endesa qui s'ha de fer càrrec i qui ha de ser ells responsables socialment.
Uh-huh. Per cert, aquest ple, 27 punts.
Sí.
27 punts, és un ple llarg,
sí,
almenys en,
sí,
en punts. Hi ha moltes coses sobre l'Aigüera o el fet de que hi hagués el mes d'agost pel mig. Una miqueta
sí, una miqueta tot, això també afecta. Quan hi ha el mes d'agost sempre queden coses pendents i llavors ara doncs, han de sortir, no? I també doncs, perquè hi ha molta feina, es fa molta feina. En aquest ple el que farem també és un control del temps una altra vegada una mica més exhaustiu. Anem a fer una prova que l'hem consensuat amb tota l'oposició.
A veure.
Sí, una mica per controlar més els temps. Com som tants, és evident que ens hem de controlar tots, eh? I vam arribar a un acord amb tota l'oposició de fer una prova abans d'aprovar realment, finalment, quins seran els tempos. És a dir, si donem 5 minuts per qui fa l'exposició, tants minuts per qui contesta, tants minuts de rèplica, és a dir, ho pautem molt, ho hem de pautar molt perquè si no, sense adonar-nos, se'ns en va moltes hores. Però també és complicat a vegades perquè, clar, un ple hem d'explicar moltes coses, l'oposició és el moment que ells tenen també per explicar-se i per demostrar la feina que fan i, per tant, que totes aquestes coses surtin bé i que al final doncs, no sigui tampoc per la gent, que al cap i a la fi també està escoltant, no sigui una retalia allà d'intervencions. El que no pot ser és que avancem a les 4 de la tarda per la conciliació familiar i que acabem a les 10 o a les 11 de la nit, perquè no té cap sentit, no? Per tant, tots nosaltres hem de fer, no?, una reflexió i tenir capacitat de síntesi i de poder explicar tot exactament igual i ser transparents exactament igual, però molt més sintetitzat.
La dificultat de congeniar probablement el dret que té tothom d'expressar allò que cregui important expressar davant del dret que té tothom que escolta d'entendre una miqueta allò que està assistint.
Sí, exactament, exactament. I aquesta és la feina aquesta que a vegades és complexa, però ja dic, vam arribar a un acord amb tota l'oposició de fer una prova, o sigui, tenim un minutat, diguem, les tres parts del ple. El ple podríem dir que són tres parts. Hi ha la primera part, que és la d'aprovació, no?, de tots els temes que portem, una segona part, que és les mocions, i una tercera part, que és el pregs i preguntes. Doncs tot això ho hem minutat, diguem, i bueno, a veure com va, i depenent de com va, doncs llavors ho posarem per escrit i ho aprovarem perquè es vagi complint.
Una modificació del ROM, en aquest sentit.
Exacte, a la llarga hauria de ser una modificació del ROM, sí. Mm.
En aquest ple també doncs va, a més al principi de tot, adjudicació del contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus municipals i gestió de la deixalleria del municipi de Sitges.
Importantíssim. Evidentment, per mi, de tot...
Sonen les campanes de la...
De tots aquests punts que hi ha al ple, que hi ha moltíssims, aquest és el absolutament màxim i més important, perquè per fi és l'adjudicació a l'empresa que ha guanyat la licitació per dur a terme la neteja de Sitges i la gestió dels residus.
I aquesta empresa és?
Aquesta empresa és Despa. És la que ha guanyat.
I ara la gent dirà, ui, però no eren els que ho portaven.
Sí, exactament.
A veure.
No és molt estrany, no és molt estrany que guanyin els mateixos, primer perquè són els que es coneixen més bé el territori i perquè es coneixen més la feina que fa. De totes maneres, jo per tranquil·litzar la gent a vegades dic, hagués guanyat l'empresa que hagués guanyat, els treballadors són els mateixos, perquè se'ls ha de quedar. Després, aquestes grans empreses, cada dos per tres, no? Tampoc no diré això, però és veritat que a vegades no saps si ho gestiona Ferrovial, si ho gestiona una empresa, perquè entre ells també es compren i van canviant. Per tant, què és el més important d'això? És que el nou contracte, que és per un import molt superior al que teníem fins ara, l'obligació que té és, primer, canviar tots els contenidors, posar-los tots nous, que són contenidors, com bé recordo moltes vegades, alguns de l'any 2006, O sigui, és que ja és increïble el temps que portem. Canviar tota la maquinària, que això és bàsic, importantíssim, perquè fins ara és com si haguéssim estat construint una casa sense martells, o amb el martell trencat, o sense totxanes. Vull dir, tenim les màquines com les teníem ara, que no netegen, perquè estan absolutament obsoletes i trencades, o camions que cada dos per tres han de parar perquè han de passar la ITV i els hi costa molt passar-la. Vull dir, teníem un contracte que s'estava tan caient a trossos que l'agafi qui ho agafi, només pel fet de canviar tots els contenidors, canviar tota la maquinària, canviar molts circuits de passar més vegades, de que es passa a netejar els contenidors per dintre, que abans es netejaven cada tant, doncs que ara es netegen molt més sovint. Que, vull dir, tots aquests canvis penso que és el més important, és que l'agafés qui l'agafés, diguem, només pel fet aquest, canviar fins i tot el magatzem on estan. On està ara Cespa també es canvia el magatzem, perquè el contracte també li demana un altre lloc. I també canvia, que el contracte no ho tenia, que hi ha tota una sèrie de pagaments per objectius, és a dir, si no es compleix la feina, doncs no es paga. És a dir, és un contracte absolutament adaptat a les necessitats dels Sitges d'avui dia. I jo penso que l'empresa que l'agafi estarà molt més fiscalitzada, estarà molt més controlada i, sobretot, començarà amb eines noves, que és del més important.
A veure, d'entrada, quan pagava l'Ajuntament per la neteja fins ara i quan passarà a pagar? Encara que sigui a grans trets.
A grans trets, bàsicament es dobla. O sigui, el contracte estava per uns 3 milions i escaig i ara està per gairebé 7 milions. Així, molt per sobre, eh? Ja et dic, el contracte inicial, que era del 2006, que en el seu dia devia ser molt bo, no ho nego, però clar, com s'ha anat prorrogant i es va anar retallant, és a dir, es va anar retallant en el sentit que es deia, oh, és que n'hi havia un plus per netejar els carrers amb aigua a pressió. Doncs quan va haver-hi la crisi, aquesta feina es va treure. N'hi havia un plus per netejar els contenidors per dintre. Doncs quan va haver-hi la crisi, aquest plus es va treure. Es van anar traient fins... O sigui, han tingut 9 modificacions aquest contracte i de les 9 modificacions, 7 han estat a la baixa. Per tant, clar, és un contracte que no s'aguantava enlloc. I per molt que nosaltres hem anat fent i hem anat posant diners extres i hem anat fent un esforç increïble per poder anar aguantant, doncs senzillament és anar aguantant allò que s'està caient. Per tant, sí que s'han fet coses, s'han fet moltíssimes. La Carme Almirall en l'anterior regidoria i ara el Jaume Monasterio està fent tot el possible, però clar, és com que tu estàs intentant aguantar algú que s'està caient. I clar, sí que posem més diners, sí que hem posat més freqüències de pas, però tot i així, fins que no hi hagi un nou contracte, per això dic jo que és tan important que hi hagi aquest nou contracte, és importantíssim.
Un contracte que està a l'obra de la Seu, perquè ha durat tot el procediment
del
concurs.
Són contractes molt complicats, que de fet és el contracte més important que té l'Ajuntament de Sitges, no té cap contracte que pugi 7 milions d'euros, i per tant són contractes que es miren en lupa, que els mira tothom en lupa, que es van presentar 4 empreses, de les quals 3 van fer també les seves impugnacions perquè no estaven d'acord, que ha passat per un tribunal que ho ha controlat. És bastant normal quan parles amb altres ajuntaments que els contractes de neteja són els contractes sempre més complicats. Per tant, sí, clar, ha portat molta feina que precisament va fer l'antiga regidora, la Carme Almirall, que va fer tota aquesta feina bruta, diguem, perquè no es veu tant, de fer un plec de clàusules, de fer tota la feina aquesta del contracte que tires endavant, i ara per fi ja s'ha adjudicat.
En el canvi d'aquest contracte, quina és la part primordial o la part més que més es veurà al carrer en aquesta col·locació de més material, de la renovació del material o l'aspecte logístic, és a dir, doncs canviem les rutes de neteja, col·loquem més gent a fer no sé què o canviem els bufadors per
sí,
dir alguna cosa.
No, una mica les dues coses, o sigui, les dues coses. El canvi més gran, evidentment, serà el visual, perquè veuràs contenidors nous, i això, vulguis que no, doncs ja serà un canvi, veuràs maquinària nova, camions nous, però a més, la freqüència de pas, que serà més gran, ara es té molt en compte, cosa clar, fa anys, evidentment, no hi havia el mateix residu, ara hi ha molt més residu, el residu de plàstic, el rebuig, l'orgànica, vull dir, ha canviat moltíssim i no es podia anar amb un contracte de fa més de 10 anys que era absolutament diferent, no? I jo crec que en això es veurà, per això serà un compendi una mica de tot. De totes maneres, jo sempre dic que per molt contracte nou que hi hagi, per molt que tot sigui nou, net, fabulós, que passi més vegades, el xip de tots nosaltres que ha de canviar també és evident, eh? Perquè si un, per molt que hi hagi un contenidor nou, segueix deixant la brossa fora del contenidor que està buit, això també hi ha una part pedagògica i una part d'informació que també s'ha fet molta èmfasi en aquest nou contracte, també hi ha més suport d'agents cívics que aniran explicant com s'ha de fer i què no s'ha de fer, i en això també esperem que es vegi, perquè la part pedagògica també és molt important.
Sitges té hàndicaps, la recollida al casc antic, els residus comercials, o fins i tot el fet que la recollida selectiva a Sitges precisament és un dels pobles que està més a la cua a nivell de recollida selectiva. Això també s'ha ficat en aquest contracte?
Sí, això també s'aborda en el sentit aquest, sobretot dels inspectors i dels agents cívics, i sobretot per anar explicant, no? Vull dir, l'objectiu seria que la gent fes menys residu, això seria l'objectiu fantàstic, no? Però és cert que això és molt complicat, però s'ha de fer pedagogia en aquest sentit, i de fet a les escoles i la gent i els nens i els joves, doncs per sort cada vegada ho tenen més inculcat, no? De que el que hem d'anar és a fer menys residus, el que no podem fer és posar més contenidors i més contenidors de plàstic, necessito més perquè faig més, no, hem d'anar a fer menys residus, vull dir, aquesta seria la filosofia final, no? L'administració pública evidentment que ha de netejar i ha de mantenir els carrers nets i és la seva feina, però la feina nostra també ha de ser fer menys residus. A més, és ja pel bé de tots, i per la salut del planeta.
I ara la gent que ens escolta dirà, i tot això que ha de millorar tant, quan ho veurem?
Bé, l'empresa, totes les empreses, de fet, posava en les clàusules, al principi, posava que tenien 6 mesos d'implantació. Nosaltres vam donar més punts perquè en 4 mesos poguessin fer la implantació. De fet, ells començaran ja, la que s'assigna el contracte ja han de començar, però clar, és evident que fins que no s'adjudica, ells no poden posar-se a comprar camions ni contenidors si no ho tenen adjudicat. Per tant, ara el primer que hauran de fer, per això hi ha aquesta implantació, perquè no tenen els camions nous ni els contenidors, els tenen guardats, diguem. Però sí que és veritat que hi ha una implantació. El primer mes han de fer unes coses, el segon mes han de fer una altra, el tercer tal, i el quart mes ha d'estar complert tot. Vull dir que es fa per fases, diguem.
Sí, passant Nadal.
Bueno, jo espero que sí, exacte. Jo espero que el gener estigui ja, si no el 100%, el 80% ja complert.
D'acord. Per quan és el contracte?
El contracte és de 4 anys.
4 anys.
De 4 anys, sí. Prorrogables. Després hi ha pròrrogues, evidentment, però el contracte és de 4 anys.
Déu-n'hi-do. Doncs,
i en aquests 4 anys, exacte, s'ha de veure com funciona i s'ha d'estudiar, que nosaltres sempre hem dit d'estudiar la municipalització del servei. Ara dèiem que no es podia municipalitzar perquè estàvem en un moment molt greu i que es necessitava ja un contracte nou, però un cop hi hagi un contracte nou i un cop comenci a funcionar, la municipalització és una cosa que sempre ha estat al cap de molts de nosaltres.
L'Ajuntament de Sitges podria assumir
la empresa? S'hauria de veure. Hi ha diverses opcions. Municipalitzar-la, després mancomunar serveis, per exemple, la Mancomunitat Penedès-Garraf, una de les dels seus objectius també era, per què no, mancomunar els serveis i que hi hagi una empresa que treballi només pel Garraf. Bé, vull dir, són diferents solucions, eh? No hem d'anar sempre a caure amb grans empreses que a vegades monopolitzen una mica aquests serveis.
Per tant, si s'aprova, perquè aquí dependrà també de l'oposició, evidentment, amb els vots del govern n'hi ha prou.
Esperem això, que s'aprovi, perquè entenem que és un problema que ens preocupa a tots, siguis del color que siguis i vinguis d'on vinguis.
I a què hem tret això? Li preocupa, Aurora Carbonell, que l'oposició, estant en majoria en aquest plenari, bloquegi iniciatives del govern?
Home, jo espero que no és la feina de l'oposició. La feina de l'oposició és fiscalitzar, evidentment, mirar fins a l'últim detall que s'està fent, però crec que també és feina d'ells fer una crítica constructiva. És a dir, a mi ja m'agradaria que l'oposició vingués més a parlar-me d'habitatge, a parlar-me d'espais naturals, a parlar-me de problemes grans, diguem, de Sitges, i no tant a vegades potser de problemes més petits o més fins i tot, no personals, diguem, però de cada partit. Jo crec que la feina de l'oposició és aquesta, i està bé, i a més ja ens va bé que hi hagi una oposició que sigui crítica i que sigui dura, perquè si no, els partits els que estan a govern també s'acomodarien, no? Jo no sé el que és governar amb una majoria absoluta, però sí que conec gent d'altres municipis i em diuen, a nosaltres, mira, anem al ple i res, com ja ho tenim tot aprovat, Doncs no, nosaltres és diferent, però bueno, també té la seva gràcia, diguem, perquè ens hem d'esforçar més, ho hem de fer tot molt ben fet, ho hem d'explicar tot, que segur que hem d'aprendre molt més a explicar-ho tot molt bé, perquè per això es queixa l'oposició, que no ho reben correctament, però també espero de l'oposició que no només estiguin per fiscalitzar i per criticar, sinó que també estiguin per aportar. I de fet aporten, eh? De fet aporten. El que passa és que a vegades doncs, potser o no s'explica, però ells també aporten. Diuen, escolta'm, això potser es podria anar cap aquí, doncs mirem-ho, cap problema.
Uh-huh. I la relació entre els socis de govern, ara, també en aquest, després d'aquests 100 primers dies, ajustar, a més, tres formacions i gairebé podríem dir tres tradicions polítiques diferents.
Sí.
En un sol govern. Com s'ha lligat tot plegat doncs perquè més o menys tothom remi en la mateixa direcció?
Sí, de moment, i espero que continuï, la relació és molt bona, la veritat. Som tres partits, és veritat, cadascú amb un pare i una mare diferent, però jo crec que ha fet molt ric la pluralitat d'idees i de maneres de treballar. També és cert que els partits, a part d'Esquerra Republicana, diguem, els altres dos partits són nous, i quan un comença nou té moltes ganes, moltes il·lusions, moltes ganes de fer coses i moltes ganes d'aprendre, i a vegades és evident que els hem de dir no, això no es pot fer perquè no es va cap aquí, es va cap aquí, vull dir, ens hem ajudat molt entre nosaltres. I també et diré que el fet de tenir una oposició tan gran a fora i tan forta a nosaltres ens enforteix també més, perquè vulguis que no fas pinya, no? Uh-huh. I això, de moment, vull dir, ens ha funcionat bé i jo crec que és molt positiu que siguem tres partits i que siguem diferents, i jo crec que és positiu per la ciutadania.
Comença un curs polític que, doncs, de reull continuarà mirant la qüestió nacional. Hi haurà la sentència del Suprem properament i bé, i amb en Miquel Forns ja ho comentàvem en les entrevistes, que fins a quin punt la política nacional condicionava la política local. Ara hem obert una legislatura en la que doncs, els dos partits que estan al govern de Catalunya, doncs Sitges no estan al govern, a diferència del que passava fins ara. Com condicionarà ara que obrim un nou curs polític, la política nacional, el que passi a Sitges?
Home, jo crec que ha de condicionar com ha de condicionar en qualsevol poble de Catalunya. És a dir, el que passi al Parlament de Catalunya condiciona a Sitges, igual que condiciona a Ribes o a Canyelles. Això és evident perquè és el país. Ara bé, jo sóc de l'opinió que tant el govern també del país com el govern d'aquí Sitges ha de continuar treballant, independentment del que passi al país, a Catalunya, o independentment del que passi a Espanya a vegades. Vull dir, nosaltres tenim molta feina a fer i nosaltres hem d'anar treballant, sempre respectant la ideologia de tots els partits i respectant les maneres de fer de cadascú, però el primer objectiu és treballar per Sitges, i el primer objectiu és resoldre les problemàtiques que té Sitges i que en té moltíssimes. Per tant, condicionarà? Sí, evidentment. Vull dir, i què et diré jo, no? Que ara estic al Parlament i veig el que es treballa i les lleis que ens afecten moltes vegades moltíssim directament a Sitges, però és evident que nosaltres hem de seguir treballant, perquè és que la prioritat nostra és tirar endavant el poble i tirar endavant Sitges. Aquesta és la prioritat. Ara, tot el que es pugui compatibilitzar, ara, clar que ens afectarà, evidentment, ens afectarà quan hi hagi una sentència, ens afectarà les eleccions a Espanya,
del 10 de novembre,
ens afectarà, perquè sempre ens afecta, no? Però això no ha de deixar que aquí segueixi treballant i segueixi governant, perquè és prioritari. Vull dir, el que no podem dir és, bueno, com allà encara no saben què faran, ens esperarem. No, això jo sóc absolutament contrària i, de fet, també ho dic al Parlament. Uh-huh. El govern de la Generalitat també ha de seguir treballant.
La qüestió nacional continuarà planant com ho ha fet en els últims 8 anys o això doncs, també anirà canviant?
Això no ho puc saber, no ho podem saber. Però és cert que des de molts àmbits es demana una certa estabilitat, perquè ara ja hem arribat a uns límits, el Parlament mateix, no?, portarà 3 anys sense pressupost, vull dir, hi ha límits que ja no es poden superar, vull dir que no es pot gestionar. Uh-huh. Si no hi ha uns pressupostos, no es pot gestionar si no hi ha una estabilitat. I igual exactament està passant al govern espanyol, que portarà 4 anys, si es tornen a fer eleccions, en 4 eleccions, el que no pot ser és que cada any hi hagi eleccions, perquè cada vegada que hi ha eleccions, i aquí ho veiem, a Sitges, bueno, i a tot arreu, cada vegada que hi ha eleccions canvia el govern, canvien els regidors, vulguis que no, s'han de tornar a crear consells, comissions, i això comporta un temps. Nosaltres encara ara estem en procediment de que s'ha canviat els regidors, doncs hi ha nomenaments que s'han de canviar i tot això comporta un temps. Clar, si cada any has d'anar canviant, això és ralenteix absolutament la gestió diària, que és que al final és per el que estem aquí, els polítics. Estem treballant per tirar endavant el poble i els projectes, no per anar fent eleccions cada dos per tres, crec jo.
Sou nova diputada al Parlament. Vau comentar quan vau assumir aquest encàrrec que en la mesura que veiéssiu que això era compatible amb el fet de ser alcaldessa, ho assumíeu, o si veieu que no ho era, doncs prendríeu una decisió en un sentit contrari. Com ha començat, com veieu i fins a quin punt doncs, la feina de ser diputada comporta obligacions que deixa de fer una alcaldessa?
Clar, de fet encara molt poc, perquè només vaig anar un dia el 24 de juliol, que va ser el primer dia que em van donar...
és un parlament al ralentí aquest, eh?
Sí, absolutament. Vaig arribar, vaig votar i van dir, bueno, ara ja ens veurem a finals de setembre. Per tant, molt poca cosa he pogut fer. Només he fet una cosa que la vaig fer ara aquest divendres, és la primera, el primer lloc que he anat, diguem, com a diputada, i que precisament jo em vaig apuntar per interès del Garraf i de Sitges, i ara t'explicaré el què. Jo he, com a comissions, estic a la comissió del síndic de Greuges i estic a la comissió d'empresa i coneixement.
Ai, síndic de Greuges, com en Manu?
Sí, amb el Manu, comparteixo, sí. Molt bé, així ens repartirem la feina.
Anava a dir, déu-n'hi-do, perquè...
Però la d'empresa i coneixement sí que la vaig agafar expressament perquè a mi m'interessava, perquè a més allà també està tot el tema de turisme. Llavors, aleshores, quan s'ha iniciat ara el setembre, em van dir que volien anar a visitar una empresa d'aquí del Penedès, que és Idiada. No sé si la coneixeu, és una empresa importantíssima que hi ha aquí. I jo vaig dir, a mi m'interessa molt. I van dir, amb tu, a Sitges t'interessa? Dic, doncs sí, no saps el que interessa a Sitges que hi hagi una empresa com Idiada. Idiada és una empresa d'enginyeria, perquè no conegui, de l'automoció. És a dir, allà innoven, van les empreses automobilístiques a fer les proves pels automòbils i a més innoven amb tecnologia punta dels cotxes autònoms, dels cotxes elèctrics. És un monstru, és una empresa importantíssima que hi ha a Santa Oliva. Per què afecta molt a Sitges i al Garraf, sobretot? Penseu que afecta amb uns 20 milions d'euros. Per què? Perquè tota la gent que ve a Idiada, que passa llargues estades, a l'hivern s'allotja aquí a Sitges. És a dir, els hotels, com per exemple Dolce, Melià, els grans hotels sobretot de congressos, a l'hivern pràcticament es mantenen perquè tenim aquesta empresa aquí. I aquesta empresa ara mateix està en gestions de si s'allarga la concessió o no s'allarga la concessió. Vull dir, està en un moment molt, molt crític i molt important. I jo com a diputada vaig dir, aquí he d'estar perquè a nosaltres ens interessa moltíssim. Penseu que l'empresa aquesta té 2.700 treballadors, que alguns viuen aquí, uns altres no, però porta gent que està aquí estades de 3 o 4 mesos, en temporada baixa, evidentment, ells estan aquí ara, comencen a venir, i que representa, si no recordo malament, em van dir unes 40.000 pernoctacions per Sitges. Vull dir, que a vegades no som conscients, no?, de com una cosa que potser dius que té a veure una empresa del Penedès amb Sitges, doncs té molt a veure. I jo penso que és aquesta feina de diputada que represento al Garraf, sobretot, però evidentment també Sitges, on jo he de treure més profit. La propera reunió que tinc és amb el sector de salut i amb el sector de les farmàcies, importantíssim, també per Sitges, sobretot, però també pel Garraf. Vull dir, jo crec que és aquí on s'ha de treure més el rèdit, l'oportunitat, a banda de que, evidentment, doncs és una oportunitat estar al Parlament de Catalunya i veure com funciona les institucions, la institució més important del país, no? Però crec que sí que es pot treure molt de rèdit pel coneixement i després pels contactes que tens, clar, abans doncs, per parlar, jo que sembla consellera, em costava molt, ara la tinc allà al costat, per tant, si necessito alguna cosa, només és dir-ho, no? Jo crec que en aquest sentit serà molt positiu. Ara, evidentment, ara jo personalment he de veure què em suposa, no?, estar en els dos llocs i com, de quina manera puc treure el rèdit aquest, però també, evidentment, treballar en els dos llocs, no? Jo penso que sí que ho puc fer, però ara m'ho trobaré ara, quan comenci.
Un Parlament que, com deia l'alcaldessa, doncs clar, no prova pressupost des de vés a saber quan.
Exacte, amb moltes dificultats, també un Parlament amb moltes dificultats, que ja veurem quant temps durarà també.
Sí, exacte, que aquesta és l'altra, però bé.
Exacte.
Doncs acabat l'estiu, gairebé, encara estem en estiu, però bé, la setmana que ve s'acaba l'estiu, però amb aquesta tardor avançada que ens està venint, gairebé podem fer balanç. Com ha anat l'estiu a Sitges?
Mira, l'estiu ha estat un estiu una mica estrany. Jo parlo molt amb el sector, es pregunto sempre, vaig a veure, justament ahir, vaig estar amb el Manel, amb el president de platges, i vaig dir, com ha anat l'estiu? Diu, mira, molt estrany. Juliol va ser dolent per les platges, després parles amb uns altres i és absolutament diferent. Juliol no va ser massa bo, l'agost ha estat molt bo, per tant, ha compensat una mica, el setembre no sembla tan bé. Clar, ells depenen molt del temps, si fa bon temps o mal temps els afecta moltíssim, si fa molta calor també els afecta. Amb els hotelers, amb pernotacions, diguem, ha estat molt bona, alguns han baixat una mica el preu, per tant, pensen que, bueno, que una cosa ha compensat a l'altra, per tant, amb allotjaments ha estat bona, i els restaurants, depèn amb qui parles, ha estat molt bé, i depèn amb qui parles, ha estat molt malament. Jo penso que fins que no es faci al final un informe final de tota la temporada no es podrà valorar. Sembla ser que potser qui no ha vingut tant és aquest excursionista de dia, tot i que vèiem que els caps de setmana estava molt ple. Això, per sort, penso que amb la feina que es fa des de la regidoria de turisme d'estudis tindrem més coneixement, perquè ara precisament vam tancar un acord amb una empresa de telefonia precisament per saber això. Quanta gent ve entre setmana, quanta gent ve el cap de setmana, d'on venen, on van, quants dies estan aquí, què fan quan estan aquí, tot això ens interessa molt.
Amb una empresa de telefonia?
Sí, perquè és a través dels telèfons.
A través dels telèfons, allò que es fa per Carnaval.
Sí, però cada vegada és més sofisticat, perquè cada vegada, evidentment, ha de ser més controlat, que es tingui constància de que no sigui el mateix la persona, que no es repeteixi, i tot això s'ha de fer a través de, evidentment, d'uns programes informàtics molt potents.
I la protecció de dades.
La protecció de dades, evidentment. Però tu pots saber, clar, pots saber algunes dades, si és home, si és dona, d'on ve, on va, si era un de Barcelona que estava allà de viatge, per tant és un turista o no, no? Els que venen de Manresa, això és importantíssim saber-ho, perquè aquest any, per exemple, ens donava la sensació que entre setmana no hi havia tanta gent i al cap de setmana hi havia molta gent. Clar, una cosa és la sensació i una altra és que ho tinguis amb dades, això és molt important. Llavors, clar, al cap de setmana s'omplen molt els restaurants i tot, però deien, ostres, però entre setmana no hem tingut gent. Llavors els hotelers et deien, doncs no, nosaltres sí que hem tingut una ocupació molt alta, per tant intuïes que el que ha fallat potser més és l'excursionista i no el turista. Però això és una feina, per exemple, de gestió turística.
L'excursionista és el visitant de dia.
Sí, perdó, el visitant
aquest,
de dia.
Aquest
sembla excursionista d'una excursió.
Anava a dir, com a president del centre excursionista també tindria alguna cosa a dir, a l'ús d'aquest... Sí. Però bé, és igual.
Com a membre del centre excursionista també et diré que el Parc de Garraf és un dels indrets més visitats de Sitges. O sigui, està a l'alçada dels museus o vull dir, de qualsevol indret així molt interessant, el Encara Parc de Garraf, increïble.
Ningú se'n recorda, però la gent hi puja.
I tant, molt, sí.
Doncs un estiu que encara doncs, falten les dades definitives, però que ha tingut llums i ombres, sobretot aquesta part final doncs, d'estiu que això, que ens ha vingut amb aquest temps, amb aquestes llevantades i d'això que fa que hagi estat més complexa, no?
Exacte. La forta calor també ens afecta moltíssim. Per exemple, les platges et deien, a nosaltres tampoc ens va tan bé que hi hagi molta calor, perquè llavors la gent va a la platja a partir de les 7 o les 8 del vespre, quan els xiringuitos pràcticament ja estan tancant i han fet el dia. Vull dir que és molt important també evidentment el clima, com ens afecta, no? La forta calor, les tempestes, els temporals per les platges, cada vegada són més endavant, també ja no és tot allò que ens deien els pagesos, que hi havia uns temporals que estaven claríssims quan venien, ara ja no és així, i això és complicat a vegades de gestionar, això sí.
Uns temporals que, a més, tenen un altre hàndicap, que és que s'emporten la sorra. Aquesta sorra que aquest any doncs, ha estat així a mitges, va venir la draga alguns dies, no?
Sí, finalment la draga va venir per omplir, per posar sorra a la platja que hi ha davant del Club de Mar, que és una platja que sempre pateix moltíssim, però a més allà es fan unes activitats nàutiques. Si no es posàvem sorra a la platja l'havíem de tancar, que de fet la vam tenir tancada durant un temps, hi havia unes tanques per no poder accedir perquè era molt perillós, i va coincidir que hi havia els permisos, que la draga estava a prop perquè estaven fent unes feines a Barcelona, que el port també estava traient la seva sorra. Com van coincidir una sèrie de factors, només vam posar la sorra en aquesta platja perquè era d'extrema necessitat. A la resta de platges no hem posat sorra. També, clar, molts ens diuen, també es veu quan no poses sorra, què passa, no? Vull dir, amb algunes ja portem 2 o 3 anys que no en posem i també hi ha una regressió. És evident que el tema de la sorra s'ha d'abordar, jo no fa molt, he parlat amb Costes, i s'ha d'abordar a molt més llarg plaç, vull dir, s'ha de buscar una solució a llarg termini perquè si no veiem els problemes que tenim.
El problema és que els projectes d'estabilització, diguem, encara estan en fase d'estudi o de replantejament tècnic.
Clar, no, això, i això és el que passarà sempre. Sempre que es faci alguna actuació que mediambientalment pugui afectar molt, és evident que quan hi ha una exposició pública, doncs surten molta gent que té moltes coses a dir i tot això s'ha d'estudiar i s'ha d'escoltar, evidentment, i això és el que ha passat amb el projecte de l'espigó submergit de la plaça Sant Sebastià, que ja estava endavant, ja estava tot un projecte tancat absolutament, però durant l'exposició pública han sortit grups o persones que en l'àmbit mediambiental creuen que no és correcte, que no està bé, i això doncs s'ha de resoldre.
Per tant, això vol dir que de moment tot el més calent a l'aigüera, una altra vegada.
Exacte, exacte.
I per tant no tenim sorra a expenses dels temporals, que doncs el canvi climàtic, oi? La gota fria aquesta, doncs
exacte,
això.
Exacte, també ens afecta,
tot,
sí, sí.
Tot ens acaba afectant. Falten 7 minuts. Què passarà amb Bacardí? A veure.
Bé, Bacardí té un contracte que va costar molt de fer, també. Té un contracte per 2 anys, renovable, si no recordo malament, renovable 4 anys més. Si no recordo malament, no sé si eren 4 o 5 anys, però bé, té un contracte de 2 anys que s'ha de renovar, vull dir que es pot renovar. Ens va costar molt pel fet perquè Bacardí, com bé sabeu, hi havia moltes crítiques perquè estava aquí, portava molts anys i tenia un contracte que anava lligat a la rehabilitació de l'edifici, per això pagava menys, però un cop ja rehabilitat s'havia de canviar. Ara tenen un contracte normal com qualsevol altre i paga ja un preu just, diguem, taxat, diguem, tal com ha d'estar. El que ha sortit últimament a la premsa, de fet no hem arribat a cap acord ni hem fet cap resolució en absolut en el tema de Bacardí. El que va dir el regidor Xavier Salmerón no va dir res diferent del que, per exemple, portàvem nosaltres com a Esquerra Republicana al programa electoral o que portaven ells, Guanyem Sitges, al programa electoral, que és que s'ha de fer un estudi i un replanteig, diguem, de tots aquells equipaments públics que van destinats a àmbits culturals. Volem fer un estudi de tots aquests, els que estan ocupats i els que no. Bacardí és un que està ocupat, però el patronat l'hem comprat fa poc i algú s'ha de fer. L'escorxador, algú s'ha de fer. Doncs nosaltres el que volem fer és un estudi d'aquests equipaments. Per què? Perquè en el seu moment, quan Bacardí, no sabem si decideixi marxar o no, o què passi, quan el patronat estigui llest, nosaltres puguem dir, no, ja es va fer un estudi i el que no volem és solapar, el que no podem dir és, sí, aquí a Bacardí posarem música en viu. Ah, per això no havíeu dit que faríeu el patronat també i l'escorxador. És a dir, necessitem fer un estudi dels equipaments culturals que tenim, què és el que volem i com es poden compatibilitzar amb tots ells. Això no vol dir que estiguem dient que Bacardí marxi, ni molt menys, només estem dient que és un espai que és nostre, és un espai molt característic perquè s'ha de dedicar un tant per cent a una part museística, per tant aquí no es pot posar el que es vulgui, i l'escorxador té unes altres característiques i el patronat té unes altres característiques, i el que estem dient és anem a fer un procés participatiu, anem a parlar d'aquests equipaments que volem i que no volem pel futur, a veure què dirà. A lo millor farem un procés participatiu i la gent dirà, mira, nosaltres direm aquí pot estar Bacardí, perquè a més té una part museística, i la gent dirà doncs sí, nosaltres volem que quedi Bacardí, doncs fantàstic, doncs ara ja sabem que el patronat haurà d'anar això i que l'escorxador haurà d'anar allò. Jo crec que és molt important perquè de fet, si recordeu, quan es va fer la moció de Bacardí, que es deia que Bacardí potser havia de marxar perquè aquí s'havia de fer, jo vaig ser de les primeres que va defensar i va dir Bacardí, fins que aquí no sàpiga què es farà, jo crec que ha de continuar. El que no pot ser és que tanquem un espai, quedi aquí uns anys tancat, mirant a veure què podem fer. Nosaltres, l'administració, la feina de l'administració és avançar-nos i estar preparats per saber amb els equipaments que tenim culturals què podem fer, què no podem fer i com els compatibilitzem, i això penso que és bàsic.
S'ha parlat amb Bacardí?
No, perquè és que de fet no hem decidit res amb Bacardí. L'únic que hem dit és que volem fer un procés participatiu i un estudi de tots els espais culturals que tenim. Penso que és molt important fer-ho.
Per tant, el patronat tampoc podem dir...
No ho sabem encara, perquè per això és important. Si aquí diguem que posem per dir alguna cosa quadres, doncs el patronat doncs potser haurem de posar una una altra cosa. El que no podem dir és tenim aquests espais i ja anirem fent. No, fem un estudi seriós de quines necessitats té Sitges, de què vol la gent. Per això diem fer un procés participatiu. A lo millor ens sorprèn i tothom ens diu que el que vol són espais per fer teatre, per dir alguna cosa, no sé. Doncs hem d'escoltar la gent, hem de saber què tenim, hem de saber com ho tenim i ja està. Casualment, diguem, hi ha un equipament d'aquests que està ocupat, però això no vol dir que volem que marxin ja, ni que hem decidit absolutament res. Perquè de fet és el que et dic, de fet hi ha un contracte amb Bacardí, és un contracte que va costar molt de fer i que finalment es va resoldre i ara està funcionant bé i en això hem d'estar contents i satisfets.
Per tant, ens sentirem a parlar els propers mesos, no només de Bacardí, sinó dels espais,
culturals. Exacte.
I a veure què passa amb el patronat. L'Ajuntament el va comprar perquè no es continués degradant. Però
exacte,
clar,
doncs ara s'ha de fer alguna cosa, ja, però per fer alguna cosa hem de saber què podem fer allà i com es compatibilitzarà amb els altres espais. Això és importantíssim.
Doncs de tot plegat en parlarem els propers mesos. D'entrada, aquest dimecres ple llarg, entenem, perquè hi ha molts punts, sí. I ple en què s'ha d'aprovar el contracte de la neteja i ple, ho ha dit l'alcaldessa, en què s'ha de posar en marxa aquesta prova pilot per veure si els regidors, doncs, anava a dir, són més... més àgils, oi? A l'hora
sí.
d'expressar-se.
Els regidors i l'alcaldessa, tots.
Tothom, exacte. Tothom, perquè els espectadors doncs, ens anem a dormir sense sentir xiulets al cap. Són les 12, Aurora Carbonell, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ens saludarem el mes que ve. Si Déu vol, i a tots vostès també, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona. I hem començat el curs polític. Finalment hem començat el curs polític gràcies al ple, que serà, repetim, no avui. No, ens hem de posar tot el xip, els plens, dimecres a les 4 de la tarda, en directe per Ràdio Maricel. Com dèiem, que passin un molt bon dia, moltes gràcies per l'atenció i fins demà.